Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Doncs comencem aquest dijous 25 de maig, plovent a moltes comarques, al marge algunes zones del Pla de Lleida, de l'interior de les Terres de l'Ebre. Esperem que aquest vespre nit acabi per regar una miqueta més. És veritat que ahir, abans d'ahir, van caure, però no a tots els racons on convindria, i a moltes zones de les comarques del nord de Lleida, de la costa de Tarragona, de les comarques de Barcelona o de Girona, avui és protagonista la pluja, i de quina manera. Dèiem que som dijous, evidentment 25 de maig, i aquest vespre encetem el programa 507. L'entrevista Green va de residus, amb la planificació i l'estratègia de residus de l'Agència de Residus de Catalunya. Llarra Triple Plus, Ciutat i Consum Responsable. Es pregunta el gallego on són les papallones urbanes, i a Mobilitat Green, més empresa i comerç a Triple Plus. Anem cap a una empresa que les ISOs i l'ADN de l'empresa, Control Group, doncs va cap a la sostenibilitat, cap a la transició verda, i comença a implantar vehicles elèctrics purs, i la intenció és que ho siguin tots. En definitiva, comencem perquè som digitals a catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Dies de pluges. No molts d'aquests dies, excepte avui, la majoria de dies, pluges que no han caigut a tot arreu. Ahir, per exemple, Sant Hilari Sacalm, 73 litres i a pocs centenars de metres o gairebé pocs quilòmetres, Arbúcies, ni un litre, 0,8 dècimes de litre. I això passava en molts indrets de Catalunya les últimes jornades. És veritat que la pluja ha fet miracles a les Garrigues, els 25 a 40 litres dels últims dos dies salven les oliveres i les vinyes. Això passa d'altres racons pel que fa a l'agricultura, però hi ha una realitat. Aquest matí de dijous, com a mínim, les reserves d'aigua a Catalunya continuaven a la baixa. No s'ha invertit tendència perquè necessitem dies, setmanes i mesos de superàvit de pluja. Tot i això, benvingudes, perquè avui dijous plou amb ganes a molts indrets, malauradament no a tot arreu.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana, tenim guanyador del mes de maig. Finalista de la setmana, Fèlix Hart. Petit salt d'aigua al Montseny. Una meravella. La foto és del 21 de maig, però segur que alguns d'aquests salts han crescut, han estat més salvatges, bé, salvatges, més vigorosos en les últimes hores, fruit també de les pluges en alguns sectors de la serralada. I en aquest cas, el guanyador del mes de maig és l'Ivan Ferrer, @TempsBarcelona, fa el sol al cel i al mar a Palamós. Foto del dia 13 de maig, amb aquest fa el sol, preciosa imatge de les aigües d'aquesta vila pescadora portuària per excel·lència que és Palamós. Atenció, Ivan Ferrer, tu i la persona que tris, cap al xec regal, cap a l'experiència de dues hores per a dues persones a l'Espai Cel. Gentilesa del balneari Termes Victòria, Caldes de Montbui, amb les dates a concretar amb el mateix balneari.
L'entrevista.
Doncs Doncs anem a l'entrevista?
Anem.
Residus, agència...
No em sona de res.
No et sona de res. No n'hem parlat gairebé en 10 anys, imagina't. No. Agència de Residus de Catalunya. Ens acompanyen el director i dues de les persones que podríem dir... Com es deia popularment, en aquella època tenen més mili en el món dels residus, perquè han viscut diverses èpoques d'aquest país, per bé, per mal, moments més fàcils, moments més difícils, clar. I que estan dissenyant la política que és disruptiva completament de cara als pròxims anys.
Sí, per... de fet, des de la Junta ja van començar a canviar moltíssimes coses, però en aquests anys s'ha marcat un horitzó que era impensable en aquells anys, no? Arribar a aquestes xifres de participació, sobretot.
Ens acompanya el director de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Isaac Peraire. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bona... Bé, felicitats pel Lluçanès i Comarca 43.
Gràcies, sí, molt satisfets de la feina col·lectiva i també de llarga trajectòria.
De llarga trajectòria. Pilar Xiva, directora de l'Àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus. Bona tarda. I Francesc Giró, director de Planificació Estratègica, també de l'Agència de Residus. Bona tarda.
Bona tarda.
Isaac, on som i cap a on anem?
Som molt lluny, però volem anar més lluny encara, com a resum. Podrem dir, penso que és difícil la pregunta perquè necessitem molt temps de resposta.
M'has intentarem... de donar el titular.
Som en un moment que cal, un cop consolidada, com bé es deies amb l'entrada, una política disruptiva de gestió de residus al nostre país i com a exemple a la resta de l'Estat i més enllà, som en un moment de prendre unes decisions estratègiques per fer un altre salt en aquesta política disruptiva de gestió de residus, atenent un context diferent, podríem dir, si més complex, més... és diferent. La forma de consumir, la forma de tot, és diferent. Per tant, ara és el moment de posar en el... Igual que en aquell moment, i ells ens ho podran dir, que ho van viure molt més a prop que no pas jo, en posar ordre en una determinada forma de llançar els residus i, per tant, de posar la visió en com es llançaven, ara el que hem de fer és no generar-los, sobretot, i, per tant, en la prevenció en majúscules. És aquest el moment on estem.
Pilar, circularitat. Els residus no són, com jo de vegades escric algun tuit, merda. Els residus són un recurs.
Exactament. Justament el que hem de fer és orientar les polítiques, no?, i les estratègies en aquest sentit, no?, de l'economia circular, que l'economia circular és en gran part gestió de residus, però no només. No hem de confondre economia circular amb gestió de residus. Això és una part molt important, però ens hem de fer el focus molt més enrere, no?, i pensar, doncs, des de la manera que produïm, la manera que consumim, no?, els models de negoci que tenim, per ser realment eficients en aquest ús de recursos i que els recursos que tenim a la nostra economia es mantinguin en ús el major temps possible, no?, perquè siguem més eficients, no?
En aquest sentit, Francesc, planificació. Venim d'una època, i ho dèieu, Isaac, Pilar, estem en un moment absolutament diferent al de fa, per descomptat, 40 anys, els anys 70 i pocs, arriba el Prica, el Prat, el primer hipermercat, i entra un model absolutament diferent de consum a la nostra societat. De les botigues a granel, a les petites botigues de barri, doncs, escolta'm, el que ens ha al·lucinat més durant dècades és el carretó de la compra i anar posant les coses dels prestatges i sense contemplacions. Per tant, planificar ara mateix és fonamental si ens en volem sortir.
Planificar és bàsic i sempre s'ha planificat perquè, doncs, t'has d'ajustar a la realitat i allò que ve, que t'has d'anticipar allò que estarà venint, siguin polítiques, siguin estratègies, siguin objectius. Has comentat que l'any 70 és que ja apareix el PRI, que doncs és clar...
Me'n recordo, eh? Gairebé haver-lo estrenat.
Sí, sí, perquè molta gent ho va veure com una cosa emocionant.
Sí.
Hi havia així gent doncs, que anava a descobrir què era això, una altra manera de comprar, no? Però una altra manera de comprar que, doncs, sense ser-ne conscient, venia acompanyada de tot un conjunt de ràdios que fins aquell moment pràcticament no existien. És a dir, si anéssim cap als anys 60-70, el que generava l'àmbit metropolità, la bossa, que en diem d'escombraries tipus, probablement tenia la meitat o més de matèria orgànica, restes de menjar.
Clar.
I s'anava cap al Prat.
Una mica més enllà del Prica.
S'anava cap al Prat. I allà els pagesos ho agafaven i ho aprofitaven per afamar els camps, no? Clar, els anys van passant un munt de coses i van canviant les maneres de consumir, les maneres de generar residus, és a dir, tot això va evolucionant. I ara arriba un moment, que una mica s'hi ha referit la Pilar, doncs que segurament doncs es pren consciència de coses que s'han fet bé, coses que no s'han fet tan bé, i les que no s'han fet bé s'han de corregir.
En aquest concert de la recollida, el tractament dels residus, juguen un paper fonamental, i tu saps molt bé, Isaac, el món local, els ajuntaments. Harmonitzar aquestes diferències que hi ha entre els 900 i els CACs ens locals que tenim al país, aquí és un dels reptes que teniu, imagino, perquè aquesta agència, si pues, alguna cosa s'ha caracteritzat al llarg dels anys, és pel seu dinamisme. Aquí gairebé s'ha provat de tot. No? S'han adoptat tots els mecanismes, s'han fet totes les proves, però finalment hi ha una llista de qui està tirant del carro i qui s'ha quedat una mica endarrerit. Jo cada vegada que veig, no m'agrada fer llistat de bons i dolents, sempre que surten les dades de l'agència, però sí que s'hauria d'harmonitzar. Aquest és un repte, harmonitzar, perquè tots anem alhora?
D'entrada seria un desig molt noble que fos molt harmonitzada la recollida de residus de tots els municipis del país, però el marc competencial estableix això, que és competència del municipi, i com a país asimètric que som, també ho és el tema de la recollida, i per tant trobem gairebé tants models com municipis, en general. No? Tenim uns marcs, però llavors l'adaptabilitat a cada lloc, i llavors el que fem en això és positivar la situació, no podem fer altra cosa. No?
I harmonitzar els marcs,
i facilitar aquesta transformació necessària als municipis que no l'han fet encara i ajudar-los en això. I fer una mica la política, si m'ho permeteu, del pal i la pastanaga, però ens agraden les pastanagues grosses d'entrada. No? Preferim pastanagues, ajudar-los a assolir reptes que no pas començar a entrar al terreny de les sancions, en no assolir els reptes i objectius. Uh-huh. Ara bé, per responsabilitat col·lectiva, aquestes obligatorietats les han d'assumir.
L'Agència Catalana de l'Aigua deia el mateix fa uns anys, i ara s'ha passat a agafar el pal, perquè es veu que no hi ha una altra manera.
Bé, m'hi resisteixo a creure, però passen moltes coses. De fet, en molts àmbits s'ha de posar sancions quan les coses no es fan bé.
Molt bé.
Prioritzem fer les coses bé i acompanyar en fer les coses bé en els municipis. Però, i ajudar-los, eh? També hem de reivindicar que des dels municipis es poden fer moltes polítiques de prevenció, també, i es fan, de com deia abans, de prevenir residus. Des de l'àrea de la Pilar poden explicar multitud d'exemples en l'àmbit municipal que hi han, no?, i que són esperançadores.
Sí, jo volia comentar també que el tema que deies del pal i la pastanaga, jo crec que està bé esmentar el tema del cànon, no?, que no ha sigut una sanció...
No
ha sigut sancions, però sí que ha sigut...
Dissuasori.
Encarim l'opció menys desitjable, que és anar a l'abocador o anar a la incineració, no? Uh-huh. I al revés, la pastanaga és el retorn del cànon que beneficia aquells municipis que estan fent les coses millor. Jo crec que aquesta política pel pastanaga, bueno, potser el següent pas és anar a sancions, no? Perquè al final, a fi de comptes, tenim uns objectius europeus que s'han de complir i que potser algun dia també ens arribaran sancions, no?
Perquè realment... al final anem tard, en el sentit que estic pensant en els objectius. Arrodonim any 2000, el primer porta a porta, tres municipis, si no recordo malament, el 2002, potser. I en aquest sentit, escolta'm, anem fent molts anys d'estancament en la recollida selectiva i, per tant, els 30 anys de voluntarietat de la gent que bonament ho volia fer... ja estan més que cremats i gastats. Per tant, Francesc...
Sí, però és que no és fàcil. És a dir,
venim
d'uns anys en els quals s'havia d'endreçar el país. És a dir, teníem més de 1.000 abocadors...
Més de 1.000 abocadors
incontrolats... Cada poble tenia el seu forat, tenia el seu clot...
Però és que hi ha 947 municipis.
Sí, clar. Sí. Mira, el director em passa les notes. 1.868. Molts d'aquests... És a dir... Estem parlant forats. Dels anys... És a dir, quan just es va constituir la Junta de Residus,
sí.
Després de
crear... De junta després d'aigua...
Després d'aprovar la llei de residus, creació del Departament de Medi Ambient, any 91, any 93 es comença... a treballar de tal manera que una de les coses rellevants que per mi es va fer en la primera conselleria, el conseller Albert Vilalta, en pau descansi, va ser fer un acte de reconeixement, va publicar el diari Avui a plena pàgina, una pàgina de dalt a baix, que la tinc guardada encara a casa, que més del 50% de municipis del país estava gestionant incorrectament els seus residus. I que no només deia això, és a dir, ens posava un mirall davant, sinó que deia que, a més, havíem de començar a fer separació de tot, per poder aprofitar tots els materials. Clar, la primera tasca va ser començar a clausurar els abocadors, perquè no podia ser. Això era un país que volia ser modern, un país que rebia i rep turisme, que valora el paisatge...
El mateix que les depuradores i els rius.
El mateix que les depuradores, que eren doncs,
clavegueres.
A cel obert, doncs amb els residus passava el mateix. Doncs es va haver de clausurar això, i a la vegada es va, paral·lelament, es va haver d'anar construint abocadors controlats, ara en tenim al voltant d'uns 25, no arriba ni un per comarca, a vegades un per diverses comarques, i una altra cosa important, es va haver de convèncer tots els municipis que en lloc de portar els seus residus i que es anaven tirant doncs allà, havien de portar-los a l'abocador controlat i havien de pagar per entrar a l'abocador una tarifa, que fins ara això, aquest concepte no hi era. Això va portar molts anys de feina, de consensos, de pedagogia. I clar, això va ser per substituir una situació que era totalment indesitjable a una situació de partida que ens ha permès, a partir d'aquí, doncs, començar a avançar en les polítiques de prevenció, de recollida selectiva, tot això.
Doncs ja que parles d'avançar, avancem. Ara mateix hi ha dos grans sistemes sempre que... Bé, o millor dit, ara mateix la idea és la identificació de l'usuari, que és l'única manera, probablement, de que la gent sigui una mica més responsable. I el porta-a-porta o els contenidors tancats haurien de ser els dos únics mètodes en el futur. Vaig ben encaminat?
Sí, el que passa que a vegades no hem de ser tan extremistes. No? Veiem models que són combinats. En un mateix municipi pot haver-hi zones en porta-a-porta, zones en contenidors tancats. O veiem models de porta-a-porta que tenen algunes fraccions en contenidors tancats.
No, vull dir
que...
Però vull dir, contenidor totalment... lliure, no, com fins ara, diríem, ha d'anar a l'extinció.
El futur per poder aconseguir els objectius que ens marca la Unió Europea és la identificació de l'usuari, per tant, sistemes que permetin perdre aquest anonimat, i després el pagament per generació. Vull dir que el teu comportament tingui una repercussió a la teva butxaca, perquè al final hi ha gent que amb una campanya se sensibilitzarà i farà el que ha de fer, hi ha gent que si l'identifiques també es comportarà bé, però hi haurà una part de la població que fins que no li toquis la butxaca i hi hagi una repercussió econòmica del seu comportament...
Com les multes a la carretera.
Exactament. Doncs no reaccionarà. I per tant, nosaltres el que veiem és que aquest és el recorregut, identificació d'usuari. Molts municipis ja estan fent aquest pas, i el següent pas ha de ser pagament per generació o taxa justa.
I tot, si puc afegir una cosa... Sí. I tot parlar-ne molt de forma oberta, clara, transparent, explicant el que passa. La ciutadania té dret a saber què passa amb tot això, no? I, per tant, no només és que els hi hem de posar fàcil i fer unes obligacions, sinó també explicar-los què passa amb els residus o amb el que estem fent.
I... És una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, Isaac. Hi ha ajuntaments, ens locals, que fan ostentació del que tenen pressupostos participatius i que cadascú pot entrar i fer mitjans en instàncies o trobades amb l'equip de govern de cap a on volen que el seu país, que el seu poble, perdó, hi vagi. Però en el tema de la gestió de residus, aquesta comunicació que ha donat tants de problemes quan no hi és, no? Estic pensant en el cas de Vilassar,
sí.
Aquesta manca de col·laboració, i això crec que tots hauríem d'haver pres la lliçó que abans d'implantar un sistema el que s'ha de fer és parlar amb la gent i que, sí, i que ho acceptin com a propi.
Abans, durant i després.
Anava a dir això. Abans, durant i després, bueno, i ajuda'm, però el tema és el que no podem... Una cosa molt gràfica, i no és una crítica en com s'ha fet, perquè es partia de molt endarrere, com deia el francès, no? Partíem de res, no? D'aquests 1.800 abocadors incontrolats, sí, sí, i tal. No. Però de situar, per exemple, jo com a alcalde ho visualitzo molt, com a exalcalde ho visualitzo, que les deixalleries, una determinada època, les hem posat, o els alcaldes i alcaldesses els hem situat a un lloc on no es veigués gaire la deixalleria.
Put.
Saps? Lloc que no es vegi, que no molesti. No, no, això ha de transformar-se en centres de reutilització, preparació per la reutilització, i a llocs que es vegi que hi són, i que es valoritzin el que es fa en aquests espais. És una manera molt gràfica.
Comunicació visual, en
sí,
definitiva.
I de valorització, sí, del que estem fent.
Sí.
Que et passin a recollir les escombraries no és res dolent. Que generis... o sigui, tu has de ser conscient del que generes i, per tant, has de poder-ne parlar i explicar-ne i saber-ho. Llavors és quan es pot fer el que explicava la Pilar, de fer aquesta identificació, de posar incentius, de posar i, per tant, fer el pagament per generació i poder-ho explicar molt, molt clarament.
Deixeu-me que entri cap a l'àrea metropolitana i concretament el famós Sant Andreu. Sant Andreu va ser un indret a on hi va haver una batalla pels residus, etc, etc, i curiosament és el lloc de l'àrea metropolitana amb els índexs de reciclatge més elevats després d'haver implantat el porta a porta. Què és el que passa amb el cotxe privat, amb els residus i una mena de tòtems que mobilitzen una part no sé quina del cos humà que porten les coses a l'extrem i després, quan torna la normalitat i s'ajusten una sèrie de coses, resulta que el barri de Sant Andreu és espectacular, 82% em penso de reciclatge.
Llavors, aquí m'ajudarà també, bueno, el Francesc i la Pilar, estan tots, perquè és una qüestió...
D'acord que hi ha l'Ajuntament de Barcelona, sí, entremig, però, evidentment, el porta a porta, pràcticament, corregiu-me si no és així, 300 municipis que el porten a terme, és un sistema que allà on s'implanta, amb la informació, amb els ajustos, en funció de la morfologia, etc, que al final dona uns resultats espectaculars.
Unes idees molt breus i després, meus companys, per fer el, perquè abans deies, estem una mica estancats per les dades de recollida selectiva, per millorar l'escala en les grans ciutats, i és evident que a Catalunya, Barcelona, a part de ser la més gran, és un mirall, i el que passa a Barcelona tots ens ho mirem i ens convé que Barcelona ho faci bé. Per tant, jo, de fet, va ser el primer lloc a l'hora d'assumir la responsabilitat de l'Agència de Residus, que al costat del regidor competent, l'Eloi Badia, vam fer la presentació d'això i per donar suport a aquesta estratègia. Després, ja entraríem en les valoracions polítiques, hi ha hagut unes altres decisions que no eren ben bé la de seguir en aquest sentit, sinó que es va fer com una frenada d'això. També és veritat que l'aplicació d'un model de recollida selectiva d'alta eficiència és un canvi de costums, i com a tal, com a canvi d'hàbits, també igualment, si canvies el sentit d'un carrer, generes unes inquietuds. I no hi ha cap canvi que afecti tant a tanta gent com aquest, perquè afecta a tothom, a tota hora i a tot arreu. I llavors hem de ser empàtics en això. Alhora que no hi ha cap canvi també que doni resultats tan ràpids com aquest i tan positius. I s'ha d'explicar així. I és amb la pràctica que funciona. Sant Andreu, els resultats són claríssims, són bons, tant de participació com de resultats, i per tant és una iniciativa que el que ha de fer és estendre's arreu de Barcelona, segons la meva opinió, i que, com deia la Pilar abans, no és un model que algú podria dir porta a porta pur, o això. No, perquè no estem contraposant models de contenidors tancats i porta a porta, sinó que, com deia la Pilar, poden sumar sinergies.
Sí, mira, 311 municipis porta a porta en aquests moments a Catalunya. Sí. 311 municipis, més de 850.000 habitants, que és una xifra gens menyspreable.
Considerable, ja, diria.
I tots els municipis que han implantat en els darrers 2-3 anys tots, és un canvi radical d'un dia a l'altre i acaben assolint valors de 65, 70, 80, 85, fins a 90% de recollida selectiva. Això és així, i és d'un dia per l'altre. Però és un canvi important d'hàbit, és a dir, i ho és sobretot per aquells que fins ara no estaven separant els residus, no estaven participant dels sistemes clàssics d'un contenidor. Per aquests ciutadans i ciutadanes es veuen ara amb la necessitat de començar a fer allò que potser no havien fet fins ara, i per aquestes persones entren en tensió amb el sistema, desapareix el contenidor, se m'acaba el món, no sé on portar els meus residus.
I sí. Els abandono amb una soca d'un arbre...
O els porto al municipi del costat, si és que el municipi del costat té contenidors.
Turisme de residus, sí.
Però, afortunadament, això és la minoria de persones. Però, evidentment, i fer una implantació un porta a porta, si hi ha un municipi de 1.000, de 1.500, de 2.000, de 3.000 habitants, l'Ajuntament, els responsables polítics, l'alcalde, els regidors, ja de vegades els posa una mica en preocupació per com s'ho prendrà la població, com reaccionaran, com... Imagineu-vos, doncs, municipis grans, com una ciutat com Barcelona. Però no és un impossible. Barcelona ho ha demostrat. Tenim la ciutat de Milà, que és equivalent, pràcticament, amb latitud, és a dir, característiques, mediterrani, 1.300.000 habitants, que ho ha implantat. Per tant, possible ho és. El problema és, i els resultats evidentment són els que Francesc ha comentat, aquest 82%. Què ha passat? Doncs ha passat que hi ha hagut algunes persones que no ho han viscut com una cosa positiva, de millora, i aquestes persones doncs, probablement no han sabut, o no han pogut, o no han volgut reaccionar, i això ha generat una mena d'ambient en el qual s'hi ha barrejat temes polítics per descomptat, i doncs d'una cosa que estava funcionant bé, que evidentment era perfectible, millorable, que potser
ajustable,
que s'hagués pogut comunicar millor l'abans, el durant, el després, doncs i amb uns anys que són a prop del que estem a punt de tenir, no?, les eleccions, doncs
podríem dir que a partir de l'1 de juny hi haurà una mica de bàlsam.
Seria desitjable, perquè els objectius que tenim a Europa, que són molt importants,
són molt potents,
només els podrem assolir si els municipis grans, com comentava l'Isaac, es posen a fer la feina, perquè la resta del país potser la farà, però com a conjunt de país, si els grans no hi són, no hi arribarem.
Ens queden, Pilar, ens queden 8 minutets. Aleshores, a mi m'agradaria tractar tres ítems. La identificació de l'usuari. Aquí sembla que hi ha gent que pensa que no pots identificar segons qui. Número 2, el pagament per generació, és a dir, premiar o a l'inrevés. I el número 3, que ara no... Ah, sí, clar, la llei d'envasos. Va.
Respecte a la identificació d'usuaris, si vols et puc dir que és cert que a vegades ha creat una mica d'incertesa amb els ens locals de fins a quin punt la llei de protecció de dades es pot interferir o pot impedir inclús aquests sistemes. Dir-te que estem treballant colze a colze amb l'Agència de Protecció de Dades per assegurar que aquells municipis que estan implantant aquests sistemes d'identificació ho facin amb totes les garanties i amb totes les cobertures legals, no? I de fet estem treballant amb la PDeCAT, i a principis de juliol presentarem una sèrie d'eines que ajudaran aquests municipis a fer aquest tipus d'implantacions. Com tu deies, després de les municipals és una oportunitat que no podem perdre com a país. Els nous equips municipals amb 4 anys per davant per implantar polítiques, és el moment. Vull dir, si perdem aquesta oportunitat, serà molt complicat, no? I crec que des de l'Agència estem treballant per donar-los totes les eines perquè ho puguin fer amb tota la tranquil·litat, sabent que són implantacions que creen dificultats, canvi d'hàbits, però s'ha d'aguantar i tot torna al seu lloc, d'alguna manera.
I pagament per generació.
Si el país ha avançat en aquests 25 anys ha estat perquè hi ha hagut consensos socials, polítics, i ara continuem necessitant aquests consensos, i més perquè ens venen uns reptes que són encara molt més importants. El pagament per generació, que acostumem a dir habitualment, també en parlem com a taxa justa, que és un concepte que s'entén molt bé. Què vol dir taxa justa? Doncs que no paga tothom el mateix, al igual que no tothom paga el mateix quan consumeix l'aigua o quan consumeix la llum, sinó que en funció del realment el que consumeix, no? Si fas més o menys, pagaràs més o menys. Aquí amb els residus hauria de ser el mateix, perquè si jo estic fent una bona gestió de residus, la meva bona acció comporta per la despesa pública un cost menor, i si faig una mala gestió, la meva mala gestió està incrementant el cost de la gestió per tota la col·lectivitat. Per tant, fora just que tothom pagui en funció del seu comportament. I això avui en dia és possible. I perquè sigui possible, tenim tecnologia. I la tecnologia vol dir permet identificar. I què vol dir identificar? Doncs vol dir que si jo pago tant de rebut d'aigua és perquè tinc un comptador, doncs en l'àmbit dels residus és perquè també hi ha sistemes de poder comptabilitzar, poder estimar aquests comportaments d'una forma força, diguem-ne, correcta, i per tant estem anant cap aquí, i això serà, segurament serà un dels reptes objectius que requerirà de consensos de tot el país per poder implementar.
Perdona, sí, només com a resum, amb els residus ens hi juguem tant que no s'hi juga. I això és una frase que la vaig repetint arreu on vaig, en l'àmbit polític sobretot, perquè, i crec que Déu-n'hi-do, la consciència que hi ha, es generen grans consensos, com ha dit Bertem, una trajectòria, i em dona la sensació, i a més, en un moment com aquest, que és important no fer-ho. I sigui qui sigui al capdavant de les polítiques al seu ajuntament, haurà de fer una gestió dels residus amb alta eficiència i de forma molt responsable. Per tant, cal que fem aquests consensos i no jugar-hi.
Finalment, José Luis...
Jo abans de tancar voldria, més enllà dels reptes...
Llei d'envasos.
Sí, més enllà dels reptes que tenim i abans de la llei d'envasos per acabar... hem parlat del que ens queda. A mi m'agradaria dir el que s'ha aconseguit. Fixeu-vos, en aquest país tenim direccions generals i agències, institucions, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut Català d'Energia, l'Oficina de Canvi Climàtic i, per suposat, l'Agència de Residus de Catalunya, que estan jugant a un altre nivell amb la resta de l'Estat. No us ho podeu ni imaginar. Els que voltem per la resta de l'Estat i, de vegades, assistim a PowerPoints, a exposicions de consellers, de responsables, de presidents de comunitats, que, i jo penso, mare meva, no dic com estem nosaltres, perquè seria deixar en ridícul els altres. Fora bo, també, de tant en tant girar-nos als ciutadans i ensenyar-los el que hem aconseguit tots com a societat, aquesta musculatura que hem aconseguit, perquè és motivador i perquè que ens ho mereixem a nosaltres mateixos, no? I de tant en tant fer una demostració, no dic un agraïment, perquè forma part dels deures de civisme, però sí demostrar el que s'ha aconseguit. Parlava el Francesc del conseller Vilalta, els que vam tenir la sort i l'honor de compartir amistat i feina amb ell. Doncs,
quantes vegades l'hem recordat,
bueno,
en aquest
jo per
programa?
Mi, i el recordaré
amb les
tota la meva vida.
No?
I com bueno, un ésser humà excepcional, no? Però tot el que hem aconseguit com a país en l'àmbit dels residus, com en l'àmbit de l'energia, com l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, ha estat clonada al País Basc, està clonada a tot arreu, tots venien aquí a parlar amb el Josep per veure com es feia, no? I en residus exactament igual. La Pilar se n'ha fet un fart d'anar a parlar, d'anar a explicar el model que hem implantat aquí. Fora bo de tant en tant dir, ei, tios, que una mica fent-nos uns petonets, no? Perquè això és bo. Hi ha molta gent aquí fora que fa molt de temps que està jugant i que s'ho està prenent com un repte personal, i de tant en tant és bo fer aquest reconeixement a la ciutadania.
Ara em sap greu perquè tot el que has dit és molt bonic, molt bonic, però ara...
És que ho crec.
Sí, però que ara ho xafaré una miqueta amb la llei d'envasos.
Clar.
I veia que estaves a dalt de tot de l'onada.
Si em permets un momentet, no va prendre molt temps, però això que he dit té molta raó, però des d'Europa ens ho reconeixen. Saben que Catalunya... Saben? I ens demanen que anem a explicar les coses que hem fet aquí, el tema dels cànons, les polítiques de fiscalitat, perquè pensen que la poden replicar a altres països. Això és important.
Molt. Per
tant, sí que hi ha coses que podem estar orgullosos i satisfets i compartim amb tothom, perquè pensem que nosaltres tenim aquesta bona experiència, altres la podrien replicar i tenir. Per tant, una mica de feina en aquest sentit, sí que reconeixements i feina s'ha fet.
Val, llei d'envasos. Ara, com que en aquest programa de tant en tant diem marques, botigues i tot això, en diré 6 o 7, i així vosaltres no heu de dir res, eh? Vosaltres no heu de dir res. Ja ho dic jo. Ja ho dic jo i ja està. Jo m'imagino entrant en un Aldi, en un Mercadona, en un Bonària, en un Bon Preu. M'imagino entrant a la Matlleu Origen, etc. Els formatgets posats en envasos per tot. Un tall, dos talls, més envasos, més envasos, més envasos. Les càpsules de cafè de plàstic, d'alumini, etc. M'estic imaginant la muntanya de residus que per molt que hi hagi granel a les botiguetes, etc, escolta'm, el carro, i que el carro vagi lliscant i vinga cap a dins, i vinga cap a dins, i els paquetets. Com nassos ho arreglem? Ja està, és la pregunta final. Molt fàcil.
Jo, si em permets, si em permets per arrencar i per una mica, perquè és una pregunta una mica complexa de respondre, és a dir...
Ui, tant, segura, que és complexa.
Segurament aquí podria haver-hi persones que podrien argumentar temes de seguretat alimentària, de comoditat per al consumidor, etcètera, etcètera, i que segurament tenen,
però
part,
la tecnologia...
tenen part de raó, però el que sí que és cert és que des de les administracions, que fins ara o sovint doncs, ha demanat un esforç al ciutadà perquè separi i recicli tot això, aquest esforç s'ha de compartir, s'ha de repartir. No només el ciutadà ha de fer això que ho ha de fer, sinó que el que hi estem fent-ho, i crec que la propera llei també abordarà de forma molt clara aquest tema, que és que els problemes, o part dels problemes, s'han de començar a resoldre quan poses els productes al mercat. És en aquell moment en què tu has de preveure doncs, tot el que passarà, i potser algunes coses les has d'evitar. Amb això s'està treballant.
Sí, sí. Aquí recordem moltes entrevistes, una relativament recent, la gent de Caribú, a Sant Cugat. Mm-hmm. Aquesta planta, bé, que fan els gots d'American Airlines, no sé quantos, i que ens deien, no acabem d'entrar en algunes grans superfícies, no acabem d'entrar, i dius, nassos, no ho puc entendre.
El cas de Bonpreu fa 10 anys, una de les primeres entrevistes d'aquest programa fa 10 anys amb Bonpreu, quan va implantar el sistema de les capses, de la retirada, que, molt abans.
Aquesta llei d'envasos, aquest, no sé, director, si vols tancar, hi haurà executivament algunes directrius?
De fet, entenc que es refereix al Real Decret, no?
Sí.
Hi ha unes directives, uns objectius i unes obligacions que s'hauran de complir i que van en la línia de la que apuntava, que apuntava Francesc, i que nosaltres també sempre diem i repetim, d'aquest repartiment de responsabilitats. O sigui, la ciutadania li seguirem demanant i fent pedagogia. A les administracions també, els ens locals han de posar les eines. Però el món de la producció, la distribució, l'empresa, la indústria... també.
I una pregunta final. En aquests envasos, els que estem a la taula, més o menys ens en sortim. Més o menys, perquè també tenim dubtes en algun moment a l'hora de reciclar, perquè, escolta, és endimoniat amb algun tipus d'envàs. A partir d'aquí, el consumidor tindrà unes bandes allà d'un color grandiós, que sigui blau, que sigui groc, perquè... Amb els envasos, diguem, de segons quins plàstics, segons quin tacte, etc, etc, compostable, biològic, biocompostable, biodegradable, a on t'ho llenço, i fins i tot el Waste in Progress, cada edició, allà al congrés aquest de residus, entre els assistents, en el moment de tirar en alguna paperera, ens mirem els envasos i intentem esbrinar on van. La informació serà clara i perdó, per tontos?
És una necessitat, perquè Europa també ho ha detectat, això.
Clar.
Ja no parlo d'un mal ús de certs termes bio, eco,
sinó
que fins i tot en el cas d'utilitzar els termes correctes propis, els hem de baixar a un nivell que siguin comprensibles, clars, perquè tothom els pugui interpretar de la mateixa manera, posant-ho fàcil a la població. És a dir, la població ha de fer un esforç i un pas endavant, però també les administracions i les empreses també han de jugar a fer-ho fàcil per la població.
És que durant molts anys, si em permets, les empreses han posat al mercat els productes sense cap tipus de restricció ni de responsabilitat sobre el que passava sobre el residu del seu producte, no? I ara
i
això,
amb uns segells també estranys.
Exacte, estàs parlant d'envasos, però què em dius del tèxtil? Què em dius dels aparells elèctrics i electrònics? Què em dius dels mobles? Aquest concepte, que potser un altre dia, si vols, parlem més profunditat...
No, hem de continuar parlant, ja ho crec.
Responsabilitat ampliada del productor, no? Vull dir, com fem responsables a les empreses que posen al mercat els productes?
El problema és la perversió que se n'ha fet d'aquesta responsabilitat ampliada, i la gent que ha dit que ha passat del qui contamina paga al com que pago, contamino.
Exacte.
I al final de la volta...
Això...
Sí, hi ha molta gent que està instal·lada aquí.
Bé, si arribem als colors serà fantàstic. No caldrà baixar els dofins, els conills, els aneguets i tal, això ja seria de pàrvols, però amb els colors jo crec que ens en sortiríem. I en continuarem parlant, perquè bé, hi han moltes derivades, ens venen 5 anys pel davant que seran revolucionaris en molts aspectes, i per tant allò que diria el José María García, micrófonos abiertos, compañeros, o algo així, i en continuarem parlant.
Moltíssimes gràcies.
Isaac Peraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, un plaer.
Gràcies.
Francesc Giró, de l'àrea de planificació estratègica, i Pilar Xiva, de l'àrea d'economia circular.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.
El concurs.
Doncs de la setmana passada, el Meteoambient i el Meteotemps, que deia la pregunta, l'oceà té més o menys facilitat per escalfar-se que els continents? L'estoig premium que ja té guanyador és el Pau Bonet de Barcelona, una caixa de bombons amb el pack de 3 varietats de torró, ametlles garrapinyades, vinagre ecològic, vaja, tot un pack de torrons i mel alemany.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
José Luis, què ens portes?
Fixa't, fa quant que no veus una papallona a la ciutat? Aquesta és una pregunta que...
Hosti!
Moltíssima gent... A lo millor ara em diràs, doncs mira, jo
no,
tinc, hi ha la casualitat de que tinc un jardí o tinc uns fruiters allà al costat del meu... Però si no, fa quant que no veus una papallona volant per la ciutat?
T'haig de dir que n'havia vist bastantes en el passat, però actualment no. Què els hi passa? Perquè clar, això té...
Com fa quant que no veus una cuca de llum?
A la ciutat, no.
Sí. Totes aquestes preguntes venen per aquest estudi que acaba de publicar el CREAF, bueno, que ha estat impulsat per la Generalitat, però que ha tirat endavant el CREAF, que és aquest projecte Catalan Butterfly Monitoring Scheme, on es confirma que en els darrers 30 anys han entrat en declivi, és a dir, han entrat en caiguda de població el 70% de les espècies de papallones de Catalunya, i que un dels àmbits on es veu que no només és que estan caient les seves poblacions, sinó que pràcticament estan en procés de desaparició, és als àmbits urbans. Evidentment que les papallones són un bioindicador i són uns organismes extraordinàriament sensibles. Per això actuen com a bioindicadors de qualitat ambiental, allà on hi són, i que amb el canvi climàtic estan caient també, és a dir, hi ha un factor determinant, un factor climàtic determinant, però ara veurem quins són els factors que assenyala aquest Catalan Butterfly Monitoring Scheme. El que diu és que hi ha 45 espècies de papallones diurnes amenaçades. Clar, nosaltres fins ara hem parlat de l'os, hem parlat de l'àliga daurada, hem parlat del trencalós, hem parlat del linx, hem parlat del llop, però ara l'alerta ens ve per la banda dels invertebrats, que és el que determinen tota la cadena tròfica, i que fa molts anys, jo recordo haver parlat amb gent experta en temes de papallones, lepidopteròlegs, que se'n diuen, dient que vindria per aquí la fallida, perquè aquestes espècies, amb la resta de pol·linitzadors, ja saps aquella dita?
Que van de la mà.
S'atribueix al Newton, al Newton, que deia que sense elles la humanitat només podria sobreviure una setmana. És a dir, que la feina que ens fan els pol·linitzadors mai l'hem posat en valor. Mai li hem donat un reconeixement a aquests...
Ens ha semblat insignificant.
Bé, i a la ciutat són uns bioindicadors, 45 espècies amenaçades, 12 en perill d'extinció, 12, i 5 que ja estan demostrant extincions locals, és a dir, que ja no es veuen des de fa anys en determinats indrets on abans hi eren, no? Quines són les causes que estan provocant la desaparició de les papallones, no només a l'entorn urbà, sinó a nivell general a tota la natura a Catalunya? La pèrdua i fragmentació d'hàbitats naturals per la intensificació de l'agricultura. No estem deixant marxa els herbassars, no estem deixant... No, allò que abans anaves al camp i deia... Passa per allà, que no trepitgis el sembrat. Passa per aquesta banda.
Sí, no, sí.
Mal anomenades males herbes. Ara gairebé no sé si has anat a conreus d'aquests intensius, que al Maresme tenim uns quants, gairebé les finques és una amb l'altra com tirada amb un rotring, saps? Gairebé, clar que van com si diguéssim matxembrades, com diguéssim aquell. No hi ha aquests espais que abans hi havia on els herbassars, insisteixo, els ecosistemes agrícoles sempre ha sigut un font de biodiversitat i són, de fet, ja, els espais que més treballen són els que treballen amb mosaic. Només bosc no és una bona notícia per la natura. Això ja fa temps que ho sabem. Uh-huh. És a dir, que els ecosistemes agrícoles tenen un paper a jugar. El que passa és que no aquests ecosistemes agrícoles.
No, està clar.
El fort increment de l'urbanització...
Estàs deixant preocupat, eh?
No, és només una...
Ah, d'acord.
Si t'hagués parlat de l'os... I et digues, escolta'm, Francesc, que hi ha una dada de que està caient en picat la població d'os bru al Pirineu, quan és exactament el contrari. Mm-hmm. Diries, ai, o molta gent que s'està escoltant diria, uf, que fort, no? Però, en canvi, les papallones, les marietes, les cuques, però... els saltamartins, totes aquestes bestioles que diem, no? Que, mm-hmm. no, que fins ara havien estat insignificants a nivell naturalístic perquè no els havien prestat atenció, era com era el pinso dels que nosaltres volíem, que eren les aus, bàsicament.
Sí.
Doncs ara són els que estan donant aquesta senyal. Per això aquesta feina que està fent el CREAF és tan important i tan remarcable. I per això aquest projecte de Catalan Butterfly Monitoring Scheme ens hauria de ser vinculant. I ho és. La Generalitat ja s'hi està posant. Perquè és un avís.
És un avís.
És el canari de la mina. Uh-huh. Sense papallones, no és que la ciutat sigui més ensupida, no és que la ciutat sigui menys mac, perquè les papallones, personalment, jo li tinc... Però és que és una qüestió de com tenim la natura. L'hem amollat als nostres interessos.
I al final, evidentment, a curt potser no, però no a llarg, a mig termini, pot derivar en problemes importants.
Agrícoles totals.
Totals, per
agrícoles
això, per
totals.
Això.
No sé si estàs veient que moltes ciutats, a la ciutat de Barcelona, per exemple, s'està fent, els escorcells dels...
Sí, s'està deixant amb...
Jo he rebut trucades.
Sí, que hi ha gent que diu...
Segurament tu també.
Que bruts que són.
Fixa't l'alcaldessa com té els escorcells, preda d'herbes. No, perdoni. És que és una tendència mundial.
Però si de l'alcaldessa no se'n parla mai.
És una tendència mundial el de recuperar una mica la biodiversitat dels invertebrats a les ciutats. I per això hi juguen aquesta part tan important.
Està molt bé.
Les papallones.
Enhorabona al CREAF.
Vinga.
El concurs.
Quin percentatge de les papallones de Catalunya estan en regressió? Ho acabem d'explicar. Una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada, Meteotaula, el menú de 14 euros i el de 22 el cap de setmana del bar-restaurant El Casal, porta primer i segon o primer, segon i tercer? Ho acabàvem de parlar a l'entrevista, la resposta era primer, segon i tercer, i la Mercè Miró és la guanyadora, no diu d'on és, però Mercè Miró, has guanyat aquest lot amb tres opcions en funció del que t'interessi, de càpsules compostables, o cafè en gra, o cafè molt, de cafè novell residu zero.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mobilitat i empresa.
Un binomi fonamental, no?, per parlar de sostenibilitat.
Uh-huh. Ens acompanya una empresa que es dedica bàsicament des del Bages i el Baix Llobregat al món
Bé, segurament es dediquen a unes quantes coses més, però, per resumir-ho, a les impressores i al món que l'acompanya.
Caram.
Però ho haurem d'aclarir. Aquestes impressores, aquestes màquines, aquesta tecnologia necessita de transport, necessita de manteniment, necessita de reparacions i, per tant, necessites vehicles, com moltes empreses al país. I anem a parlar d'una mobilitat que aquesta empresa cada cop la fa d'una manera més sostenible, progressivament, no és d'avui per demà, però ens acompanya el seu gerent, el gerent de Control Group, Josep Obiols. Bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda a tothom.
Perfecte. I l'Eva Ruiz, comercial i usuària d'un dels vehicles elèctrics de l'empresa. Què tal,
Hola.
Eva?
Hola, bona tarda, què tal?
Fantàstic. Josep, situa'ns què és l'empresa. Res, allò, com diria el José María García, que tu sí que el devies haver sentit, minuto de juego y resultado.
Bueno, la nostra empresa és una empresa que va néixer a Manresa fa 43 anys i que ens dediquem a tot el que serien serveis IT en general. Des de les impressores, manteniments d'impressores i multifuncions, però també la seguretat, tant manera d'ara amb el tema dels atacs que hi ha de ciberseguretat, manteniment de PCs, de servidors, software, o sigui, en general, tot el que té a veure amb el món IT a nivell general, tant el tema públic com en tema privat. A tot Catalunya, en aquest cas. Diguéssim, estem en tot Catalunya, inclús fora d'aquí. Per exemple, la Eva, de fet, està tancant una operació a Mallorca ara, vull dir que estem movents a tota Espanya, però sobretot a Catalunya.
Perfecte. Eva, comercial i usuària de vehicle elèctric d'empresa i, per tant, potser no a nivell personal, però a nivell d'empresa, o potser sí, no ho sé, és igual, si no vols explicar-m'ho no m'ho expliques, però a nivell d'empresa has fet el canvi del cotxe de fum a un cotxe elèctric.
Sí, això.
Quines sensacions has tingut? Realment, el cotxe elèctric és el cotxe del picapiedra que treus els peus per sota i dius, ostres, no sé si arribaré o em toca patir. Quines sensacions?
Al final, a Control tenim dos cotxes elèctrics actualment i hi ha una rotació. És a dir, els comercials no tenim cotxes fixes, d'acord? Llavors anem rotant aquests vehicles. Llavors, durant aquest últim mes, gairebé un mes, he estat utilitzant exclusivament aquest cotxe elèctric i us puc garantir que no és un cotxe ni de picapiedra, ni de treure els peus, ni de ficar-te en posició aeronàmica per poder
avançar.
És un cotxe que respon.
I tornaries? És un cotxe que et desprèn bones sensacions, que et produeix més confort que el convencional, que no?
A l'inici sí que et crea una miqueta d'incertesa, no? La típica desconfiança del desconeixement, de dir, ostres, no sé si aquest vehicle em respondrà, potser he de fer un trajecte molt llarg i em quedo sense bateria i jo n'hauré de carregar, però al final, un cop fas el primer trajecte, et dones compte de que et pots fer el cotxe i té la seva manera, la seva funcionalitat per fer que aquesta bateria sigui més eficient i també és una bateria totalment confiable, és a dir, són 370 quilòmetres aproximadament d'autonomia.
Que depèn com condueixis. Bé, com la benzina. El que passa és que aquí doncs, és una caixa amb quilowatts.
Això mateix. Però dona confiança. El primer trajecte tens una mica de por a l'inici per això mateix, per la desconfiança.
És a dir, és com si et diuen, mira, ara porta aquell camió amb aquell remolc i dius, bé, aviam si me'n surto, i quan l'has portat tres vegades dius...
I després hi ha moltes facilitats. Nosaltres tenim un connector Control, per tant, el cotxe sempre tens la garantia de que l'agafaràs i tindràs bateria, i a banda hi ha una sèrie d'aplicacions, val, que poden ser públiques o privades, i on et fica doncs, on estan els carregadors més propers, segons la teva ubicació, i simplement pots reservar inclús per no trobar-te que arribes i hi ha un altre vehicle que s'està carregant.
Pots respondre o no la pregunta? Quants anys tens?
26.
26. Perfecte. Imaginem que la persona que l'agafa és tan vell com jo i en té 56. Clar, no sóc jo, perquè jo ja fa 10 anys que porto cotxe elèctric i, per tant, ja m'hi vaig acostumar fa 10 anys i no ho canviaria per res del món. Però una persona de la meva edat o gran que el digui, mira, t'ha tocat el cotxe elèctric, què?
D'inici hi ha la mateixa desconfiança, és a dir, jo també a l'inici vaig dir, ojo, ojo que potser he d'anar a Barcelona i he de fer més d'un trajecte, més d'una visita, i veig que no arribo. Però al final, tant joves de l'empresa com a més grans, val? Han conduït el cotxe i la sensació jo crec que és la mateixa. Comentant amb companys, la sensació jo crec que és la mateixa.
Perfecte. Sí.
De fet, els comercials sempre han estat els grans usuaris del vehicle. Jo recordo, tant és així, que abans els hi deia viatjants. Era el viatjant. Sí. Era el viatjant de tal marca. Sí. És a dir, que és l'usuari per ser del vehicle. I en aquest cas de la mobilitat hi ha associat un capítol important d'emissions, que no és el que tu vols, és el que t'obliga la teva companyia i la teva cartera de clients. Josep, aquesta figura del comercial, del viatjant, perquè veig amb l'Eva encara es manté i és eficient, però i sobretot amb una empresa de tecnologia, aquesta figura del viatjant tard o d'hora desapareixerà?
Amb el tipus de venda nostra no, perquè és una venda molt consultiva. O sigui, nosaltres no venem. O sigui, l'Eva no va a vendre, ella va a donar solucions als clients. I a més, en les solucions que donem nosaltres, amb el tema impressió, la discussió amb molts clients és intentar buscar solucions per gastar menys. O sigui, els hi cobrem per buscar solucions en què gastin menys, en què gastin menys paper, en què gastin menys tinta, en què es moguin menys del seu lloc de treball. O sigui, al final és fent venda consultiva, i això no es pot fer...
Has d'estar allà.
Sí, has d'estar allà. Pots fer coses per telèfon, però al final el client vol veure't amb tu, perquè és venda molt consultiva.
Ho dic perquè fa poc amb una trobada amb grans companyies de distribució del sector de gran consum, però gran, amb viatjants, amb els viatjants de tota la vida, el viatjant de la Coca-Cola, el viatjant del Colacao, el viatjant del... Doncs aquesta gent que anava a fer comandes de comerç en comerç i deien, efectivament, que aquest negoci s'està... I això té molt a veure amb les emissions d'un i do, la part de les emissions, sí, de gasos, clar, amb efecte d'hivernacle, que hi ha associat aquest modus d'operar. I per això jo he fet la pregunta, no? Abans de la mobilitat en ser, del model de mobilitat que tries, si aquesta figura, la figura de l'Eva, creus que això, si té un recorregut llarg?
Recorregut en té per molts anys. O sigui, jo crec que l'Eva, primer amb la soltura que té, té una carrera molt gran per fer, esperem aquí el control amb nosaltres, però és una venda molt consultiva. Llavors, sí que és veritat que ha canviat una cosa des d'abans del Covid i després del Covid, que és que per començar el tema de teletreball i fer temes de Teams amb els clients, possiblement abans sempre anaves a casa del client i ara pots combinar moltes accions des de l'oficina i alguna a casa del client, però eliminar-se no s'eliminarà mai, crec jo.
Empresa Green. Escolteu, vosaltres teniu la ISO 14001, si no ho tinc mal escrit, que, bé, en definitiva és l'empremta, la medalla de sostenibilitat.
Sí, i a més tenim la petjada de carboni també. També és un tema que ens hem tret aquest any passat, que també reforça encara més aquesta aposta per tema sostenible.
És a dir, la coneixeu, la vostra petjada de carboni, i teniu un objectiu de reducció.
Exactament.
I un compromís.
Exactament. No només això, sinó que inclús nosaltres som un partner molt important de Hewlett-Packard, i Hewlett-Packard, nosaltres som changemaker de Hewlett-Packard, que és una figura que premia el fet de que fem coses a la nostra companyia per comprar, per vendre, per fer el servei tècnic d'una manera més sostenible. I inclús Hewlett-Packard et premia econòmicament pel fet de fer les coses d'aquesta manera, perquè té molt compromís.
Hewlett-Packard és una de les companyies a nivell mundial que ha dit que ha decidit que passarà dels propòsits a les accions. És a dir, que el temps dels propòsits ha acabat. Ja no es tracta tan sols de dir cap on vull anar, sinó de fer-ho. Aquí hi ha un plec important de grans companyies del món. Aquí estan Unilever, estan Ikea, estan Google, està Hewlett-Packard.
Sí, el 2030 en principi han de fer zero emissions.
Sí. Caram, això vol dir que d'aquí 6 anys tots els vehicles hauran de ser elèctrics.
Sí, en aquest cas és la companyia Hewlett-Packard que ha de ser objectiu és arribar a ser que el seu negoci generi zero emissions.
Eva, quan tu arribes amb un vehicle elèctric, hi ha curiositat, algú diu, escolta, on vas amb això, vols dir que arribes? No ho sé, què passa?
Mira, tinc una anècdota molt bona de justament ahir. Ahir vaig anar fins a Girona amb el cotxe elèctric, vale? Vaig anar a visitar un parell de clients i vaig anar amb el cotxe elèctric perquè volia provar-lo a llarga distància.
Sí.
I al tornar, sí que és veritat que vaig haver de carregar perquè em quedaven 100 km d'autonomia i per arribar a Manresa hagués anat justa i no tenia del tot clar que per l'eix trobés algun punt de connexió, vale? Amb el cotxe. Uh-huh. Llavors el que vaig fer va ser vaig anar a una gasolinera d'allà. Hi havia molts camioners i bueno. Uh-huh. I mentre estava ficant, perquè clar, tampoc l'he ficat a carregar tantes vegades, llavors em vaig mirar primer el carregador, tal, i va passar un camioner i em diu, escolta'm, és 100% elèctric? Uh-huh. I li dic, sí, és 100% elèctric, i això ho endolles i ja està? Li dic, en principi sí, endollo, pago i ja està. I això va carregant fins que jo digui stop.
Sí, clar.
I el noi em mirava com ho connectava i encaixa perfectament i dona curiositat perquè quan vas en un lloc on hi ha tots els carregadors veus que hi ha diferents tipus d'endolls, no tots els cotxes tenen el mateix endoll, que si el de càrrega ràpida, que si el de càrrega lenta, i llavors crea molta curiositat i per part dels clients també, perquè hi ha moltes vegades doncs, que et veuen perquè aparques al davant i tenen finestres i et poden veure o inclús te'ls trobes, el que sigui. I et diuen, ostres, has vingut amb el cotxe elèctric? Sí. I què tal? I sempre et pregunten, hi va bé? I tu el recomanes? I tu dius,
Mal,
sí, sí.
I tu faries ara el salt a casa teva si diguessis, doncs mira, ara econòmicament em va bé i vull canviar-me el cotxe, creus que és una opció?
Sí. Per la meva situació, sí. Bueno, la meva parella és treballar en un concessionari de cotxes, val? I treballa, sí. Però bueno, és competència, del que jo estic fent a control, vale? O sigui, les marques són competència, tenen l'enemigo en casa, no, que diuen.
Sí, sí. I vaja, que tu treballes a la Coca-Cola i ella a la Pepsi.
Sí, 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 d'acord, sí, sí. D'acord, una mica això. Bueno, no treballo, utilitzo la Coca-Cola i ell ven Pepsi. I llavors,
d'acord.
Aquí tenim una mica de debat, però sí que faria el canvi, perquè me n'he donat que al final un cotxe elèctric sí que és veritat que requereix que tinguis aquesta planificació, aquest control dels teus timings i sobretot ser meticulós a l'hora d'organitzar-te el temps i sobretot la localització, on vas. Si has mirat que hi hagin connectors, perquè no et pots quedar parada i haver de trucar a la grua, és una pèrdua de temps. Llavors sí que porta una càrrega de dir, he de ficar un connector, he de tenir clar que al meu poble hi ha connectors, perquè si no n'hi ha hauré d'anar, saps? Això sí que ho has de tenir més en compte, però a nivell de funcionalitat, de com va, de com es condueix i hi ha la satisfacció personal. Si ets una persona que estàs una mica, que empatitzes amb la situació en la que estem vivint i que empatitzes amb el tema de sostenibilitat i de més, i creus que ets mediambientalment responsable, doncs connectes una mica més quan has provat aquest cotxe i fas un trajecte fins a Girona amb zero emissions. I abans aquí és quan dius, ostres,
es pot fer.
Es pot fer i el cotxe ha estat connectat a la nit a casa meva també estaria connectat, només em falten els diners.
Clar.
Josep, el fet d'electrificar la xarxa de vehicles és una demostració, és una exhibició o és una qüestió de coherència amb la filosofia de la teva companyia?
Home, nosaltres crec que tota la companyia, des de la direcció fins a tota la gent que treballa, tenim molta consciència mediambiental i estem fent moltes accions dirigides amb aquest tema, no solament amb el cotxe elèctric sinó amb altres temes dintre de la companyia. Llavors, tot el que sigui que anar a avançar cap a aquest camí, ho seguirem fent. Ara, de fet, aquests cotxes són nous, vull dir, els tenim des de fa pocs dos mesos, em sembla que és exactament que els tenim, i la nostra aposta és anar canviant els cotxes i mica en mica anar tenint més cotxes elèctrics. Evidentment, tenim una flota de cotxes que es va renovant i mica en mica hem d'anar substituint els cotxes de combustió per cotxes elèctrics.
Heu, en aquests dos mesos ens hem menjat el temps, estem fora de temps i per tant la resposta, si la tenim, hauria de ser breu. En aquests dos mesos heu pogut fer algun número de dir, ep, això és interessant?
No, encara no.
Encara no.
Perfecte.
Diguéssim que cap a d'aquí uns mesos, quan fem també les revisions de tots els temes de la sostenibilitat i tema de els informes que farem, que és més cap a final d'any, és quan tindrem datos.
Perfecte. Doncs ho haurem de renovar.
Molt bé. Sí, encara que no sigui interessant, s'hauria de fer igual.
Sí, sí. Està claríssim, però saps que, per desgràcia, la bandera verda mou molt poques consciències i la bandera no verda, no sé si lila o, bueno, ara ja no perquè els diners estan aquí al telèfon, no? Però quan parles, parles de diners.
Estem d'acord, cada vegada menys, però encara és així, si és cert.
Sí. Eva Ruiz, comercial i usuària de vehicle elèctric de Control Group, un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies. I Josep Obiol, gerent de Control Group, també un plaer, i farem números d'aquí uns mesos.
Igualment, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tots dos.
Adéu. Gràcies. Gràcies,
Eva. Molt bé.
Ja estem?
Ja
estem. Perfecte. Sí?
Perfecte.
Sí. Sí.
El concurs.
Quin vehicle és més barat en la seva vida útil a Control Group? El de combustió, l'elèctric, doncs sembla clar, l'elèctric en tota la seva vida útil, evidentment, i el premi a aquest lot de cafè Novell Residu Zero, sense herbicides ni pesticides, i a més procedent de cultiu ecològic. I de la setmana passada, Meteomar, s'han conreat algues emprant les cordes de les muscleres en alta llocs. El premi, un davantal de pesca neta i un clauer. La resposta era que no, en som pioners a la Mediterrània, i el premi que marxa cap a Corbera de Llobregat, Clàudia Martínez. I de la setmana passada, el Meteo Escapada. Sant Carles Cartanyà, coautor del llibre, és historiador o arquitecte tècnic. Arquitecte tècnic era la resposta bona. Una ampolla de cava Ubac d'Agustí Torelló i Mata el premi. David Badia, de Barcelona, la persona premiada.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Hem de parlar d'una disminució de la inestabilitat clarament els propers dies. No una disminució absolutament total, però es notarà perquè, a més, pujarà la temperatura de valent. Els propers dies, moltes màximes de 25 a 30 graus, especialment dissabte i diumenge. Per tant, calor. Calor de màniga curta al centre del dia. Moltes comarques i algunes àrees de l'interior passaran dels 30, déu-n'hi-do. Aquest divendres, però, durant les primeres hores encara pluja abundant, probable a l'extrem sud de Catalunya, sol gran part del divendres, alguns ruixats de tarda al Pirineu. Dissabte, sol a tot el país, nuvolades de tarda, si hi ha algun ruixat al Pirineu serà poc important, i diumenge, sol i núvols, núvols avançant de sud a nord amb el pas de les hores, i probablement la tarda de diumenge alguns ruixats i tempestes una mica més nombrosos. Aquests són els pronòstics generals, i a la carta, Lourdes González de Cànoves, el dissabte Josep Mateos Rajadell, Cristina Grau, l'Ametlla de Mar, el Gerri a la Noguera, Joan Lordán, diu concretament entre les 9 i les 2, i la Núria Somoza, Caralps Núria, diu que volen fer la pujada pel camí vell, diu... Em temo que no podrem, no? No, no sé si la informació ve per la telefonia i aquestes aplicacions que de vegades són erràtiques. No. Dissabte, un dia ideal per l'aire lliure, sense pluges, sense boires a les muntanyes, etcètera, etcètera. Com sempre, en el cas de l'alta muntanya d'en Caralps Núria, les activitats de muntanya s'han de fer al matí. La tarda no és impossible algun ruixat, però la probabilitat no és molt alta. Diumenge, Raül Climent, Montornès, no ha de ploure, sol i núvols, David a l'Ametlla. Clar, l'Ametlla d'on? Espera't, ho diu després, a l'Ametlla del Vallès. No fos l'Ametlla de Merola o l'Ametlla de Mar o algun altre. Sempre, igual que Sant Feliu, poseu els cognoms, els noms de les poblacions.
diu si podran fer un dinar a l'aire lliure a l'Ametlla del Vallès. Bé, si compreu dinar, sí, podreu fer el dinar. Més broma. Farà bo, podreu fer el dinar. Caps de setmana, o cap de setmana en general. @jocantaro35, de divendres a dilluns a Llançà. Doncs pinta bastant tranquil, solet, potser més núvols diumenge a la tarda, Raquel Domínguez, i dilluns aguantaria bé també el matí. Potser el migdia i la tarda no. Raquel Domínguez, Vacarisses, diu que celebra la festa de la vaca. No, no ha de ploure aquest cap de setmana, el temps més assolellat dissabte. Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i Salvador. Sant Feliu de Pallerols és la festa major fins dilluns. Diu que dissabte a la nit actuen els tiets. Ja hi som amb el nom, ja ho sabeu. Bé, ningú es mullarà. Jorge Ramírez, a Llagostera, estem de festa major. No, tampoc us mullareu. Andivel Nuez, Tarragona, també cap de setmana de sol, calor. Sònia, Santa Coloma de Cervelló, la festa de la cirera. No, no patiu, per aquest cap de setmana no ha de ploure. Pel que fa a la festa de la cirera, clar, necessitem que plogui molt, però ja ho entenc. Maria Eugènia Larios, Puigcerdà, sol aquest dissabte, nuvolades de tarda, diumenge també, però a la tarda potser algun ruixat o tempesta. I més lluny, la Núria Soin diu que marxa al Logroño aquest cap de setmana. Si ha de ploure, no ha de ploure al Logroño aquest cap de setmana. I @cazolele, Mònaco, diumenge al migdia. No ha de ploure. Carai, Mònaco, diumenge al migdia. Potser tens un dinar amb la família reial. No ho sé, això és una cosa molt concreta. Hauríem d'esbrinar el què, una partida al casino de Mònaco. No ho sé. Sigui el que sigui, no ha de ploure.
El concurs.
Dimarts, dia 23, un aiguat de pràcticament 100 mil·límetres o 100 litres per metre quadrat va caure en un punt de la Catalunya central. Quin? L'ampolla d'oli d'oliva verge de quart de litre de Prior Day, el premi. Un país africà és el concurs de la setmana passada, experimentat aquestes darreres setmanes aiguats amb centenars de morts. Quin? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre de Prior Day, el premi al país és la República Democràtica del Congo, i el Jordi Rutia de Girona, que s'emporta aquest oli de Prior Day. I el concurs fotogràfic ens porta el finalista de la setmana, gran nuvolada fotografiada pel Miquel des de Sant Celoni, amb cortines d'aigua i la verdor a la part inferior de la fotografia. La foto és del 22 de maig.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Coneixerem l'experiència immersiva sobre el canvi climàtic que es pot viure al Castell de Lloret de Mar. Parlarem dels darrers premis de l'oli Prior Day i també de l'os bru del Pirineu. I com a primer dia de juny mirarem de saber si continuaran les pluges d'aquests dies de maig. Sembla que sí, alguns dies d'aquest mes de juny. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, som al Facebook, som al Twitter, el Twitter camí dels 77.300 seguidors. Com sempre, aquest equip de 4 persones, José María Campillo, les vies de so, Néstor Gómez, redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i Francesc Mauri, qui us ha parlat. Que vagi molt bé i cuideu-vos, celebreu la pluja allà on caigui.